Al matí, amb Raquel García. Els prescriptors.
I quan sona aquesta sintonia vol dir que tenim en Rafael Sabater de Sabadell Còmics preparat amb un munt de còmics, mangas, novel·les gràfiques, perquè llegir, Rafael, sempre és una bona opció.
Sí, per mi sí.
Per tu seguríssim, eh? I ens demostrarà, com sempre, que Sabadell Còmics no només tenen històries de superherois, sinó que hi ha doncs, títols i opcions per a tots els gustos, eh? Comencem pels petits, com sempre?
Sí, sempre fem això. Primer els petitonets, després anem pujant d'edat.
Perquè aquest any, Rafael, és un bon any a nivell editorial, el 2023,
de còmics, novel·les... Sí, de moment sí. Sobretot amb el còmic. Ens ha estat tan públic nou, sí. Suposo que també gràcies a les sèries de televisió i a tot això, als podcasts, a totes les plataformes, a internet, vulguis o no, mica en mica es va
hem d'anar a fer bullir l'olla, es parla, que retroalimenten els mitjans.
Estan molt comunicats, el còmic i l'animació i les sèries de televisió estan molt intercomunicades, i clar, vulguis o no, d'una et porta a l'altra. Vol dir que, a vegades un còmic que fa temps que ha sortit i no es ven gaire, però tot un plat es comença a vendre. I després mires, i és que perquè, estan fent la sèrie en una plataforma, estan fent una sèrie d'animació o d'imatge real, i és que ara
clar, l'efecte crida, no?
Benvingudes. Ens alimentem d'uns als altres, anem alimentant.
Doncs vinga, alimenta la nostra cultura. Per als més petits, amb quina proposta vols començar?
És un llibre que es diu Fora del pot de vidre, de Débora Marcero, això publica Astronave, i en aquest cas tenim, pels més petitonets, una història del Liam, que és una espècie de conillet, és com un conillet, en què el Liam, què li passa al Liam? Que, per exemple, el Liam té por. A la nit, per exemple, té por, no? Molt típic. Doncs què acaba fent? Tinc una idea. Agafo un pot de vidre i tanco la por allà dintre, i no tinc por. I sí, perfecte. I ell es desperta l'endemà, mira, aquest dia no he tingut mal sons, mira, la mar de bé. Però després amb el col·legi es troba que té enveja d'un altre nen. Diu, mira, fer una altra cosa, agafar un altre pot i fer l'enveja dins del pot.
I va tancant emocions, no?
Exactament, aquesta és la idea. No? Després la vergonya. És que a la classe he tingut vergonya amb un amic i no sé què vergonya. Ai, ho he passat malament, m'hi agafo. La vergonya la fico en un potet. Què es trobarà al final de tot això? Que es trobarà que arriba un moment que no té emocions. I que la vida...
Oh, quina buidor, quina tristor, no? Sense
clar,
emoció.
Està clar, és això. A vegades la por, la vergonya, totes aquestes coses sí que a vegades ens fan mal i a vegades ens fan patir, no? Però també les necessitem.
I tant.
I al final, doncs què li passa al final? Al final es trobarà que per un accident li cauen tots els pots, es trenquen tots els pots i surten de cop. Totes aquestes emocions surten de cop. Però ell aprèn una cosa, que és que hem d'aprendre sobretot a compartir. No podem tancar.
A gestionar les nostres emocions,
no podem tancar a dins un pot, La idea seria que no, que el pot realment més som nosaltres mateixos, no? Ens tanquem les emocions, sobretot amb nens petits, hem d'expressar, no? Hem de compartir, hem de fer veure tot que tenim un problema, perquè ens puguin ajudar, no? I això, doncs, pels més petitonets, doncs, està molt ben explicat, és una història molt rodoneta.
I tant, m'ha encantat, i els dibuixos
és,
també, les
la
il·lustracions.
És que no és un conte, però tampoc és un còmic, veuràs que té, és la barreja de tot.
Sí, sí, sí.
O sigui, una barreja, això, no? Per passar del conte infantil cap al còmic. No tots són vinyetes, però tampoc no és un conte típic amb il·lustració i el text a sota. Vull dir que és aquest inici de poder passar del conte infantil ben bé cap a una història ja més tramada amb el còmic.
I també doncs això, per com a mares i pares acompanyar les emocions dels nostres fills, que a vegades els pares també no tolerem segons quina emoció, la frustració.
O no ens en donem compte. Moltes vegades no estem pendents molt del nen, i el nen al final es va quedant unes emocions a dintre que al final poden ser tòxiques, no?
Clar, i les de treure.
I quina... això està bé, no? Perquè els nens puguin veure, doncs, això, no? Quan no han d'amagar. Uh-huh. Les han d'expressar perquè al final és el que els hi farà vida plena.
Doncs apunteu, Fora del pot de vidre, de Débora Marcero, editat per Astronave. Aquesta és la primera proposta. Anem a la segona.
Mira, després la segona ja són superherois.
Home!
Anem als superherois.
Ja
és
ens
un
agrada
còmic,
Marvel.
És un còmic juvenil, seria per nou, a partir de 9 anys. És la Mongel, el còmic es diu Especie en Peligro, i ho publica Panini. I en aquest cas, doncs, tenim un dels personatges nous de, sí, de Marvel, que Marvel fa temps que veu que els còmics de superherois estan quedant per un públic molt adult. A mi quan em venen pares que els nens veuen les sèries, les pel·lícules i s'enganxen, jo quan els hi ensenyo còmics els dic que, clar, és que els còmics són molt per adults. El llenguatge, la manera que als nens els hi costa seguir una història quan hi ha tants personatges, tant texta. I el que està fent Marvel ara és una sèrie més infantil, l'Action Comics, que en diuen, que sí, és per això, a partir de 9 anys. I està creant personatges, doncs la Mongel és una noia, és afroamericana, uh-huh, que té això, té 9 anys, i té un amic que és el dinosaurio diabólico, sí, que tot i que sembli un nom molt tètic, molt dolent, no, és un tros de pa. El dinosaure aquest realment és un tros de pa. Doncs a la Mongel li desapareix el dinosaure aquest, i que passarà, doncs, que necessitarà ajuda per recuperar-lo, doncs apareixerà Spider-Man, apareixeran tots els superherois de...
Sí, de dins, no? La Capitana Marvel, l'Obed, no? No?
Exacte, tots intentaran, tots anirà buscant ajudes per poder trobar el seu amic dinosaure.
Doncs aquesta proposta també ens ha semblat molt interessant, i sobretot per això que deies, doncs per intentar, doncs, acostar aquestes històries a les generacions més joves amb aquest llenguatge o format més adequat a ells. I seguim amb...
Mira, uns còmics molt divertits i molt curiosos. L'Umbé, que és l'autor, el vam tenir el dissabte firmant a la botiga. L'Umbé és... us ho explicaré en context perquè és una història molt curiosa. L'Umbé és un noi americà, de pare de ve de família siciliana, uh-huh, em va explicar, molt típic d'Amèrica, això passa molt, de les Canàries, de Panamà, i la resta americans, sí, hi ha d'arrels més antigues americanes, no? Una barreja d'aquelles. Aquest noi és americà, vivia als Estats Units, tenia la seva feina, era professor, i un dia, doncs, bueno, va deixar-ho tot i se'n va anar a voltar una miqueta. Va anar a parar a Suècia i al final ha acabat a Catalunya. Fa 8 anys que va arribar a Catalunya, i bueno, quan va ser aquí va aprendre català, parla uh-huh català molt fluidament, ho parla molt bé, o sigui, a vegades li falta una paraula, a vegades et diu, en anglès això es diu com es diu aquí en català, no? Però bé, pots tenir una conversa amb ell, molt bé. I aquest noi que li agrada molt superherois ha decidit fer superherois catalans.
Boníssim. Vale.
Tenim el Capità Catalunya, ja n'ha fet diversos. El Capità Catalunya, després tenim les Quatre Barres, que són quatre superheroïnes catalanes, i ara acaba de publicar els Poderosos Balears, que són superherois de les Illes Balears. La seva idea és crear tot un imaginari, sí, de superherois, perquè ell diu, home, si els americans tenen Spider-Man, Capitán Amèrica, Quatre Fantàstics i tots aquests, per què els catalans no podem tenir superherois? I ha fet tot un imaginari d'un món superheroic, en què més endavant hi haurà també del País Valencià, sí, n'hi haurà de les Franges de Ponent també, n'hi ha de l'Alguer també, hi haurà un personatge de l'Alguer, i del Rosselló, i un que es deia Rossellonès, que serà de la Catalunya Nord.
Quina gràcia.
Estan molt ben dibuixats, sí, perquè els dibuixants treballen per Marvel i per DC, o sigui que els està pagant uh-huh uns bons sous, li costa molt, ja em diu, estic lluitant aquí, però amb alguna ajuda que va aconseguint, i la gràcia que fa, sí, doncs això, doncs està aconseguint tenint mecenatges per aconseguir-ho, no?
I fins i tot, doncs, ha estat editat, no? Suposo que haurà fet
sí, sí,
una...
és la seva, s'ho ha autoedita, d'aument s'ho ha autoedita. Ell ho escriu en anglès, tot ho fa en anglès, i després té una noia, ell ho tradueix al seu català, que sempre sí va dir que... i diu que té una correctora que després es fica les mans al cap, quan li porta, es fica les mans al cap i li diu sempre que hauria de cobrar més per la feinada que té.
M'imagino, per no? Després d'intentar ja traduir, no? Segons quin concepte.
Sí, sí.
I clar, dissabte, doncs, va estar, doncs, dedicant, signant aquests exemplars, quin tipus de públic, no?
De tot. Va venir gent de joves, grans, sobretot és això.
Curiós,
és la curiositat.
Sí, sí, sí.
Després ell va explicar una cosa que ell li ha sobtat molt, que quan ha començat a fer aquest còmic, la gent s'ha pensat que el capità Catalunya era un independentista que lluitava contra Espanya. I ell diu, no té res a veure, és que ha sigut atacat. Diu, si mires el meu Twitter, veuràs que em diuen de tot. I diu, que llegeixin el còmic, però no. Són superherois que surten dolents, però que en cap cas... clar, ell és americà, diu, jo no tinc aquest sentiment
bagatge, no?
Independentista. Clar, jo he fet com un capità en Amèrica, un Spiderman. Doncs ara és com si critiquessin que l'Spiderman doncs, també... No, és un superheroi que lluita contra supermalvats, no?
I us va explicar si, per exemple, doncs, es documenta, si ha buscat informació,
sí.
Sobre els herois, sobre la nostra
l'espasa
història,
que surt aquí del capità Catalunya és l'espasa que portava el Jaume I, que es veu que és real, història real, que hi havia l'espasa que va desaparèixer. Doncs el capità Catalunya la troba i l'espasa li dona els poders, no? I ara està en tractes amb Estats Units, la distribuïdora Previews, que és la més important dels Estats Units, ha contactat amb ell per publicar-los als Estats Units. Com que ja els té fets en anglès i tot, doncs possiblement d'aquí un o dos anys, perquè això es necessita temps, s'ha de planificar,
ja
s'ha d'imprimir, costa molt, s'ha d'arribar a molts tractes, però és possible d'aquí un o dos anys arribin a Estats Units. Vol dir que els americans coneixeran Catalunya, coneixeran que fora dels Estats Units, a Europa també doncs, hi ha superherois.
Doncs ja sabeu, Capità Catalunya, les quatre barres o els poderosos balears són alguns dels títols d'aquest nou segell que avui descobrim amb el Rafael de Sabadell Còmics. Què més portes?
Vinga, el Cosmonauts, Paladines de l'Espacio, de la Hannah Templer. Això també ho publica Astronave. Aquest és un còmic del Young Adults, que en diuen, que és juvenil, la franja aquella entre jove que encara no és adult, però adult que tampoc no vol una història terriblement complicada, no? És per aquesta edat, per 13, 14, entre 12 i 15, 16 anys, que en diuen aquesta. Ara això està tirant molt, perquè hi havia un forat, realment, amb el còmic. Hi havia el còmic juvenil, infantil, i després ja anava amb el còmic adult, no? I hi havia un forat que, mica en mica, s'està omplint per aquesta edat, per aquesta franja d'edat. En aquest cas tenim una història molt curiosa que m'ha agradat, és molt curiosa.
Sí.
Tenim una història que passa en el futur, 150 anys més en el futur, que hem tornat enrere amb el temps, en el sentit de que tornen a haver-hi les justes medievals amb els planetes. La manera de lluitar per aconseguir poder i per aconseguir guanyar és fer justes com els medievals. Val? Tenim una persona, un cavaller, que serà el que lluitarà contra el cavaller del país rival o del món rival, no? Ha tornat molt aquesta essència medieval, ha tornat l'essència aquesta del cavaller, de la princesa, que el cavaller aquest, si guanya, es quedarà amb la princesa. I aquí tenim una princesa d'un dels mons que no accepta això. Amb ella ja té una edat que li tocarà lluitar, com si diguéssim, acceptar el guanyador d'una d'aquestes justes. I ella diu que no. Ella és lesbiana i diu que no. Té una parella i no ho accepta. I a partir d'aquí començarà una lluita per la seva banda, o sigui, una lluita allà, i anirà recollint gent, reclutant gent que no estigui d'acord amb aquest sistema patriarcal, amb aquest sistema que per comptes d'anar endavant és anar molt enrere.
I tant, fer un retrocés està bé, perquè suposo que també és una manera de que els joves també entenguin que els drets que tenim ara no són eterns, no són per sempre, sinó que s'han de lluitar i s'han de...
I que són molt fàcils de perdre, no? I ho fa amb aquest llenguatge així, una miqueta, amb aquestes històries en plan de ciència-ficció, però que en el fons la vaig llegir i penses que, sí, estem 150 anys en el futur, però és que això encara passa, això va passar, i això encara hi ha tins de coses d'aquestes. Vol dir que està bé que es facin coses d'aquestes, que diguis, no, trenco una miqueta unes regles establertes que no van enlloc, precisament. El futur, precisament, hauria de ser això, no? L'igualtat, i aquí, precisament, amb un futur que ha tornat enrere, no? Bé, són històries que estan ben fetetes. És el primer número, hi haurà més. Aquí tot just és el començament de com si haguéssim aconseguir reunir un grup de persones doncs, que no estan d'acord amb tot aquí, i a partir d'aquí doncs, lluitar per aconseguir un món millor.
Doncs ens agrada també aquesta proposta de la Hannah Templer. I seguim amb un altre còmic que jo crec que també farà les delícies de la gent doncs, apassionada per la filosofia.
Sí. Estem amb un còmic que aquest ja seria per totes les edats. És el món de Sofia adaptat al còmic. És... ja ho coneixem, del Justin Gardner, és la filosofia explicada molt bé. Sempre tenim por de que un llibre de filosofia serà dur, dens, complicat i que ens explicarà coses que no arribarem a entendre. El Gardner fa 30 anys, no? De fet, 30 o 40 anys, ben bé, el món de Sofia.
Sí, perquè jo l'he llegit de joveneta. Anys, eh?
Sí. Trenca aquest tabú, fa una història de la Sofia en què et va explicant la seva història i tal, però va introduint filosofia, tots els filòsofs, totes les tendències, tota la manera de pensar, com pensava cada filòsof, tots els corrents, i t'ho explica d'una manera molt planera, que és molt fàcil d'entendre. Doncs ara ens arriba la versió amb còmic, doncs que precisament doncs la idea és que sigui encara més plena, no? Encara pugui fer entendre visualment, doncs pugui fer entendre la filosofia. Sembla difícil entendre, bueno, però com un còmic, unes imatges i un dibuix,
clar,
et pot fer entendre la filosofia,
no?
Perquè està clar, quan una cosa tan etèria i tan immaterial com és la filosofia, que al final són pensaments, no? Però ho aconsegueix, perquè al final, doncs, visualment, la feina que ha tingut adaptar l'il·lustrador és això, no? Moltes vegades, com faig per aconseguir un pensament, una idea, una història filosòfica, sí. Com aconsegueixo passar-ho amb dibuix? Està bé. S'han de
home,
fer, aquestes coses
sembla,
s'han de fer.
Sí, em sembla brutal, perquè a més, mira, ho posa també, no?, a la portada, que aquesta novel·la va aconseguir 50 milions de lectors, eh? Mm. Veurem, a veure, aquesta novel·la gràfica reinventada, quan
va sortir just abans de Nadal, i de moment ha tingut molt èxit, l'han venut molt bé. Vol dir que, bueno, suposo que també potser gent que ja li va agradar molt el món de Sofia, doncs també ha acabat de comprar-se per la gràcia i tal, però l'important aquí és aconseguir nous lectors que potser no es llegiran la novel·la, però potser ho llegiran gràficament, potser els, i avui en dia que els nanos tot és imatge, tot és pantalla,
clar,
i tot
doncs,
és il·lustració i tal.
Llegir a Sócrates o a Galileu, no?, i quan entendre també les grans preguntes que s'han fet
aquest
als filòsofs.
Aquest és fins a Galileu, i després doncs, ja seguirà. No sé, suposo que seran
suposo
3.
Suposo que hi haurà.
Ja, com a mínim 2, clar. Suposo que seran com a mínim 2.
Seguim, perquè encara ens queden 2 títols.
Ah, exacte. Mira, tenim La Espera, de la Kim Sung Jendri Kim, si costa dir, és coreana. M'ha costat. Kim Sung Jendri Kim. En aquest cas tenim La Espera. Aquesta autora ja va fer fa un parell d'anys Hierba, que va ser una història meravellosa. Dic meravellosa perquè per la manera com ella va narrar, però la història és molt dura, que eren les dones que van ser esclaves sexuals a la Segona Guerra Mundial, totes les coreanes, que van, els japonesos, les van esclavitzar per ser esclaves sexuals. Una història duríssima. Però de la manera que ella ho va narrar i de la manera que ho explicava i de la manera que arriba tot, era meravellós. Va guanyar tot tipus de premis, va guanyar tots els premis més importants del món. I ara aquí ens arriba amb una altra història, també, que també és històric, que és la separació entre Corea del Nord i Corea del Sud, com es va viure. I en aquest cas tenim també una història autobiogràfica, que és la història de la seva mare. La seva mare, quan era petit, quan ja tenia el primer fill, va esclatar la guerra entre Corea del Nord i Corea del Sud, van marxar cap al sud i es van separar el marit amb un nen, es van perdre, sí. I ella va anar a parar, va aconseguir arribar al sud, però el pare no, el marit no, es va quedar a Corea del Nord.
Es va quedar allà.
Durant 60 anys, pràcticament, no van saber res un de l'altre, perquè, clar, allò era Corea del Nord, és infranqueable, no? És una autocràcia total en què no entrava res. Durant 60 anys ella va refer la seva vida, va tenir un altre marit, va tenir més fills, entre els fills l'autora, però mai més va saber que havia sigut del seu marit. I en aquest cas, quan es va començar una mica d'obertura, que es van començar a fer trobades entre gent del nord i gent del sud, familiars, es van començar a fer tímidament, no van aconseguir que es fes molta gent, es trobaven a la línia i saps com les pel·lícules de les presons que hi ha una taula que es fica el presoner en una taula amb una banda i el familiar o qui sigui
a la guerra freda, al mur de Berlín
i la policia vigilant i tot, doncs, van fer exactament el mateix, no? Però clar, havien passat 60 anys, hi havia germans que no s'havien vist en 60 anys, però també hi havia matrimonis que eren d'ells. Ho explica aquí, perquè ell ho explica d'altres persones que allà diu, clar, una àvia que tenia 90 anys es va trobar amb el marit. Diu, clar, que ja ni el coneixia.
Imagina't.
Diu, tenia una vergonya terrible. Diu, era el meu marit, vaig compartir de tot.
I és un desconegut totalment,
i clar,
no?
I diu, vaig tenir un tal vergonya quan el vaig veure que no sabia ni què fer ni què dir-li perquè em feia vergonya a trobar-me el meu marit, no? Doncs és això, la història està molt, molt ben explicada, aquesta noia coreana és extraordinària, perquè explica la història de la seva mare quan era petita, ens explica com era la vida a Corea, els anys 30, després com, quan tot la temàtica d'aquesta de la divisió, com fa la seva vida, i després al final com intenta entrar en aquest projecte de trobar-se, que no ho va aconseguir, pobra, doncs va estar lluitant per intentar entrar a la quota d'aquests familiars del retrobament aquest. No ho va aconseguir, malauradament no ho va aconseguir, però al final, per compensar, ens explica altres casos que ella ha conegut de persones que sí ho han aconseguit, de trobar-se amb un fill, de trobar-se amb el marit, amb els germans, i el dur que va ser, no? I al final de la trobada, al final d'aquesta mitja horeta, tenir que marxar i sapigué que possiblement no el tornés a veure mai més, no?
Que trist,
una història duríssima.
Difícil, com ho va ser, doncs, sí. Ja ho deies, no? I ell va, doncs, narrant aquesta tragèdia d'aquestes, doncs, esclaves sexuals, doncs, ara amb aquesta història, no? Que, doncs, això, va sacsejar totes unes generacions, no? I que algunes, doncs, això, com deies, continuen, doncs, esperant aquest retrobament.
És una gran narradora, és increïble, és una gran narradora, i també il·lustradora, perquè també el dibuix, també...
És preciós,
hi ha pàgines que molt, hi ha una pàgina simplement que no es parla, sinó que és un paisatge, no sé què, però entens perfectament què vol dir amb aquelles dues imatges, amb aquell moment, no? Amb aquell moment que no hi ha paraules, i entens ben bé el que volia dir.
I l'últim còmic que ens porta avui en Rafel.
Doncs mira, l'últim és el Mateo, de Jean-Pierre Gibrat, que és francès. En aquest cas és l'últim còmic de la història, el sisè. És l'últim còmic, que aquí es tanca la història, i és la història del Mateo, que és un noi de pares de família catalana que va marxar després de la setmana tràgica i després de tot això van anar a França. I aquest és un cicle de sis números, aquest és el darrer, que ha durat, doncs, ben bé 10 o 12 anys, ha tardat per acabar-la. Aquí és la història des de que comença la Primera Guerra Mundial fins a la Segona Guerra Mundial. O sigui, estem parlant del 1914 fins a l'any 40, que és quan ja Hitler ja envaeix França i ell ha de marxar a Anglaterra, no? I són aquests 25 anys entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, i ell lluitarà, doncs, per la llibertat, lluitarà contra les dictadures, lluitarà amb la Revolució Russa, o sigui, primer lluitarà la Primera Guerra Mundial, després la Revolució Russa, i fins a arribar la Guerra Civil Espanyola, on lluita amb els republicans, i fins que arriba ben bé la Segona Guerra Mundial. I aquí és on acabarà la història. És una història pràcticament del segle XX, de tots els drames que es va viure, sobretot a França, perquè ell ho fica a França. I és tota aquesta vida que durant aquests 25 anys França, doncs, va patir, doncs, revolucions, va patir guerres i va patir tot això.
Grans conflictes que queden retratats.
El Gibrat és un gran dibuixant, és perfecte, és una, mires les pàgines i disfrutes veient-lo dibuixant, és preciós. I la història està molt ben feta, és una història molt tranquil·la, no és de guerra, o sigui, no és allò que sigui una guerra que ens expliqui, ell no ens explicarà com va anar la Primera Guerra Mundial, si van atacar a Verdun, que si no sé què... No. Ell t'explicarà la història d'ell, com va anar saltant d'un episodi bèl·lic a l'altre o totes les revolucions, des de dins. O sigui, una història molt rodoneta, molt maca, molt, molt, molt bonica, eh?
Doncs ja sabeu, si voleu, doncs, a qualsevol d'aquests títols o d'altres, aneu a Sabadell Còmics, que a més sempre, doncs, trobaran el llibre, el còmic, el manga, la novel·la gràfica més adequada, doncs, segons el vostre plaer lector. Que vagi molt bé, Rafel, fins la propera.
Fins la propera.
El matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.